Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Brussel·les valida el pla fiscal espanyol per reduir dèficit i deute als pròxims 7 anys. La Comissió Europea espera ara que el govern de Pedro Sánchez enviï l'esborrany de pressupost per a l'any que ve. A Estrasburg, Jordi Baró, bona tarda.
Bona tarda. Aval de la Comissió Europea el pla del govern espanyol per reduir dèficit i deute, que Brussel·les creu que fixa una trajectòria creïble per assegurar la sostenibilitat fiscal a mitjà termini. L'executiu de Pedro Sánchez va enviar el pla a mitjans d'octubre, que la Comissió Europea també li aprova que sigui de 7 anys, en lloc dels 4 de referència, a canvi d'una sèrie de reformes i inversions. Valdis Dombrovskis, vicepresident de la Comissió Europea.
Ara el que esperem és que Espanya implementi, òbviament, aquestes mesures en línia amb el que s'ha acordat al pla i que tot això també quedi reflectit en l'esborrany de pressupost per al 2025.
Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Estrasburg.
Més notícies, Joan Aleix Mata.
L'Audiència de Lleida ha condemnat a 5 anys de presó l'exprofessor d'una escola de música de Viella per haver abusat d'un alumne menor d'edat. El tribunal considera que l'home es va aprofitar de la seva autoritat com a professor per fer-li tocaments. Lleida, Júlia Albacar.
Bona tarda. Els fets es remunten entre els anys 2015 i 2017 a l'escola de música Tchaikovsky de Viella, ara ja tancada. La jove, que llavors tenia 11 anys, anava setmanalment a les classes del condemnat, durant les quals va patir tocaments continuats. No va ser fins uns quants anys després que va revelar els abusos a una professora de batxillerat i a la seva família. La noia pateix estrès posttraumàtic i rep tractament com a conseqüència dels tocaments. El tribunal considera la declaració de la víctima plenament fiable i apunta que el professor es va aprofitar de la seva posició de superioritat per poder abusar de la xiqueta. L'home ha estat condemnat a 5 anys de presó, gairebé la pena màxima que es pot aplicar en aquests casos. També tindrà prohibit treballar amb menors durant 8 anys i haurà d'indemnitzar la víctima amb 40.000 euros. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
Israel llança un dur atac sobre Beirut coincidint amb la reunió del gabinet de seguretat que previsiblement avalarà un alto el foc amb Hezbollah. La reunió presidida per Benjamin Netanyahu ja està en marxa i s'analitza la proposta promoguda pels Estats Units que, segons fonts israelianes, comportaria un alto el foc inicial de 60 dies. Durant aquest període, tant l'exèrcit d'Israel com la milícia xiita abandonarien el sud del Líban, que quedaria sota el control de tropes libaneses. Mentrestant, els intensos bombardejos sobre Beirut han destruït diversos edificis i han causat almenys un mort. L'exèrcit d'Israel també ha matat 10 persones en un atac a una escola de Gaza.
L'exdirector del CNI nega al Congrés dels Diputats que l'imam de Ripoll fos confident dels serveis secrets espanyols. Félix San Roldán considera una infàmia que Junts hagi insinuat que s'haguessin pogut evitar els atemptats de la Rambla i de Cambrils.
L'amor centrarà l'onzena edició del Mot. És el Festival de Literatura de Girona i Olot que es farà aquest any entre el 17 i el 29 de març. Girona, Clara Jordan.
L'amor en totes les seves formes, des de la passió, l'autoestima, la seducció, el romanticisme o l'enamorament, fins la fidelitat o l'amor en una societat actualment hipersexualitzada. Entre els noms ja confirmats hi ha els de Maria Barbal, Pol Guaix, Empar Moliner, Agnès Marquès o Clara Caraltó. També ha confirmat la seva presència la grega Amanda Michalopoulou, una de les autores més reconegudes del país a l'E i autora de 8 novel·les i 3 col·leccions de contes. Com sempre, el Mot repartirà les activitats entre Girona i Olot i, a banda de les trobades amb escriptors i activitats habituals, també s'oferiran activitats aquest any per joves i infants.
Esports, Sonia Oleart.
El Barça rep el Brest francès a les 9 del vespre a la cinquena jornada de la Champions masculina de futbol. Ho farà amb la novetat d'Eric García a la llista de Hansi Flick. Es confirma la baixa de Lamine Yamal, mentre que Baldi ha entrat a la convocatòria. El partit començarà a les 9, amb la transmissió des d'una hora abans a la TDT, la transmissió d'en Torquemada d'aquesta casa. Un partit, el d'aquest vespre, on no hi haurà la grada d'animació. El Barça ha fet oficial que tanca la graderia d'animació de Montjuïc fins a nova data. Anuncia anunciat que els responsables de la grada encara no han pagat els 21.000 euros de multes per incidents durant la temporada passada al seu espai. Llevant, Badalona i Tenerife i Barça són els aparellaments dels equips catalans d'avuidents a final de la Copa Femenina, que es disputarà entre el 20 i el 22 de desembre. I avui a la Lliga Europea d'Handbol, a 8:45, Montpellier-Granollers. Els dos equips ja estan classificats per a la següent ronda.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Manel Elias.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts a les 5 de la tarda.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Perquè no és Frank Sinatra.
Almenys no és Maria Carey.
Va, et dono una altra oportunitat, Brigitte.
Aquest tan moderno que és a Canadà.
Correcte, Michael Bublé. En Bublé, és en Bublé.
Bublé no és el de les bombolles, nena?
No ho sé, que és el de les
bombolles. Una barreja de tot. Poques coses em posen tan nerviosa.
Com?
Sí. Les Nadales.
No, no va. Però aquestes tampoc, les de Kruner tampoc.
Si és la veu del poble, és la
Mira les Pupini Sisters, escolta-les.
A les Illes teniu una Nadala?
Sí, suposo que
sí. Moltes, però m'és igual. Vull dir, és una cosa que no puc suportar. Es superia les meves forces.
Oh, quin disgust, nena.
La pitjor tortura que...
No, sí, dimarts,
quan entro en una botiga... O al súper, perquè ara ja mateix a tot arreu.
Sí, puja-la, puja-la, Fran.
Ara, ara.
Va, nena. Saps
ajudar? Mecànica.
Que et comença a bullir la sang, saps?
Doncs prepara't.
El Grinch.
No, no, em va perfecte per explicar-me el que he d'explicar.
Anem d'excursió, no?
Quina centrada al punt de penal t'has fet, dius, mami, és perfecte.
Sempre remant a favor, eh? Hosti, tu.
Davant, eh?
No, és que crec que és l'antifísica.
Vals, el teu pes en or.
Dies de pau.
És...
El 5 de desembre sortim d'excursió perquè estem a punt de crear una tradició a la tarda. Alerta, perquè aquest any repetim i tornem al pessebre de Corbera, al pessebre vivent de Corbera. Tornem a fer el programa en directe des d'allà. Aquell dia no hi ha funció de pessebre, perquè la funció som nosaltres, però tots els que vingueu podreu, alerta, guanyar lots de galetes Virgínies, guanyar vals de 30 euros per comprar el Capravo. I a més, entre tots els que vingueu, sortejarem una entrada per assistir, diverses entrades per assistir a la representació del pessebre gratuïtament.
Molt xulo, val molt la pena.
No, val molt la pena, eh? Val molt la pena. Per cert, sé que la setmana passada vàrem fer crida, se'ns va patar el correu, tranquils. Una mica de calma, que us anirem responent a tots els que heu estat els primers i us direm si teniu entrada o no teniu entrada. Entrada associada a aquesta entrada per venir un altre dia a veure el pessebre. Alerta, perquè serà també la Marta Bonnou, amb Malcom Otero, l'Estel Soler, amb Biel Duran i en Godoy García.
Es pot dir el que li volem?
No. No es pot dir.
El que volem fer-li a algú?
No.
No, eh?
És una sorpresa.
Sorpresa per tothom. Els que vinguin, només pels que vinguin. No. Només pels que vinguin.
És el que dic, mama, no t'hem de comprar cap regal, pel teu aniversari. Però què és això?
Només pels que vinguin podrem veure el que li farem a aquestes persones que han estat...
Només cuidades. Els que vinguin. Insisteixo, obrim 10 entrades dobles per venir el proper dia 5 de desembre. Que sí, que ja ho he parlat, això.
Ah, bueno.
10 entrades dobles.
Està com veritat, un animal abans d'un terratrèmol.
Entre el Grinch i el Grinch 2, de veritat, déu-n'hi-do. Els primers que envieu un correu electrònic ens heu d'escriure a latarda@catradio.cat, latarda@catradio.cat.
catradio.cat. El qui no corre bola, poseu allà nom, cognom i número de telèfon. La tarda, @catradio.cat, si voleu venir a veure el pessebre de Corbera en directe, la tarda de Catalunya Ràdio. I a veure si teniu sort i us emporteu una entradeta per regalar.
Hi ha el rumor, no sé si està confirmat o no, tinc el protagonista aquí, que Carlos Badaiber podria vestir-se de Sant Josep.
És que el rumor...
Podria
ser que el programa es fes des de un lloc emblemàtic del
tema passebre. Això sí que ho pots dir,
El tema passabril, clar, no sé què puc dir que no.
I el programa, a més, el farem des de dins de l'establia.
Que ha nascut a l'establia.
Si el Badaiber es confirma que va de Sant Josep...
Hi ha un altre rumor.
Falta una Mare de Déu, no?
Sí, que ve el Tito.
Com ho tens, Carot?
Nena, que estàs embarassada.
Mira, és perfecte.
Aguanta, aquest any millor que mai, tu. Aquest any faré de Verge Maria, clar que sí.
Espero que no.
Que no què?
Que no s'avanci el tema.
Ai, va. La tarda, @catradio.cat. T'imagines? Quin horror. La tarda, @catradio.cat. Envieu allà el vostre correu, noms, cognoms i el número de telèfon.
Ja ha passat el mal tràngol, la Lucía.
Lucía Ramis, Brigitte Lamour, Esther Vallès, Carlos Badaiber i Fran Domènech, gràcies.
Salut.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada, alerta, hi ha més de 2,5 milions de persones a l'Estat que han eliminat el gluten de la seva dieta sense cap raó mèdica. Això és una bona idea? És cert que mengem massa gluten? I per què cada vegada es diagnostiquen més casos de celiaquia i sensibilitat al gluten? Ara de seguida resolem tots els dubtes.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. AINA, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya.
A Barcelona...
Totes.
I tots.
Decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Hola, amor. Com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Amb el suport del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis mòbils molt grans.
Més informació a dipa.cat, Diputació de Barcelona.
Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre, la que porta la nostra cultura arreu del món, el que la manté viva, el que s'organitza per transformar el seu barri, la que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
Busquem el millor plat tradicional de Lleida.
crua, està molt dura.
Crua.
No li noto el gust a calamar.
I falta textura.
Que per mi no és bacallà, això.
Algú ha dit que això no era bacallà?
No.
Refredada.
No.
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Un quart de 6 de la tarda. Es calcula que a Catalunya hi ha més de 500.000 de persones amb algun tipus de malaltia vinculada al consum de gluten. Tot i això, el 75% de les persones celíaques no saben que ho són. Però també hi ha gent, que de fet cada vegada n'hi ha més, que decideix eliminar el gluten de la seva dieta sense cap raó mèdica. És una bona idea deixar de menjar gluten si no tenim cap problema de salut? Mengem massa gluten? Es pot portar una dieta equilibrada sense menjar-ne? I per què costen tant de diagnosticar les malalties vinculades al gluten? Tenim moltes preguntes que ara mirarem de respondre amb les persones que hem convidat avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cristóbal Pérez, tecnòleg dels aliments i responsable del Departament Tècnic de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Gemma Ibáñez Sanz. Ella és metgessa, especialista en aparell digestiu de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Bona tarda, Gemma.
Bona tarda.
Benvinguts a tots. A veure, comencem aclarint conceptes, que ara entrava la Gemma i deia ara ho posarem tot clar, ara ho posarem tot clar. Perquè molta gent parla d'intolerància al gluten, ara veurem que és incorrecte, hi ha sensibilitats, no hi ha al·lèrgies... Ara ho posem a lloc. A veure, Cristóbal, què és exactament el gluten?
Pues el gluten en sí es una proteína que está presente en algunos cereales, unos cereales que son la familia de las gramíneas, que serían el trigo, el centeno, la cebada... y algunas variedades también híbridas del trigo, que serían el triticale y el camut, y es el causante de la enfermedad celíaca y otros trastornos relacionados con la ingesta de gluten.
Ara m'ho has deixat molt clar, m'has dit aquests derivats de les gramínies, però hi ha altres aliments, m'imagino, que porten gluten, encara que d'entrada no ho sembli. ¿Por ejemplo?
Sí, otros alimentos como cualquier ultraprocesado o cualquier procesado también podría incorporar gluten dentro de su formulación, ya sea una salsa, ya sea un embutido, por ejemplo, un procesado cárnico que pues utilizan almidones modificados.
Para aglutinar,
utilizan...
básicamente,
exactamente,
¿no?
Sí.
¿Todos los tipos de cereales tienen gluten?
No, no todos. También tenemos cereales sin gluten, como el arroz y el maíz, el blat de moro en catalán. Y luego también tenemos pseudocereales como el trigo sarraceno, el blatch raï, y otros pseudocereales como la quinoa.
Aquests no tenen gluten,
no,
¿eh?
No, en este caso no. El amaranto, el mijo, estos no, serían cereales que podríamos consumir como personas celíacas y que se podrían también incorporar a la formulación de productos sin gluten para el consumo, está claro.
Ah, si pensem en malalties associades al gluten, clar, ens venen al cap conceptes com... Conceptes, ara direm si són correctes o no. Celiaquia, sensibilitat al gluten, intolerància, al·lèrgia... A veure, Gemma, ajuda'ns a posar ordre. Són coses diferents. Comencem per la celiaquia. Què és la celiaquia? Sí.
La celiaquia és una malaltia autoimmune, és a dir, que les teves pròpies defenses del cos t'estan atacant el budell cada vegada que entra gluten quan ingereixes gluten. És una malaltia que és, a més, sistèmica, que no només pot afectar el sistema digestiu, sinó que pot donar osteoporosi, pot provocar dermatitis herpetiforme, que és unes lesions a la pell, pot provocar mals de cap... Realment és una malaltia que pot afectar molts òrgans. Uh-huh. A més, és crònica, és a dir, no es cura mai... Sí, i sabem que està provocada pel gluten i només ho passa en algunes persones que estan genèticament predisposades a això.
És genètic, eh?
D'acord. Sí, hi ha un gran component genètic, no és exclusivament genètic. Uh-huh. Llavors, aquesta malaltia sabem que si no me fan una dieta sense gluten estricta, que vol dir fins i tot evitant la contaminació doncs, de la teva cullera, el remenar uns macarrons d'una pasta... que porti gluten, a la llarga sí que pot haver complicacions, com podria ser una osteoporosi, que és la falta de calci dels ossos, o fer dificultat per quedar-te embarassada, augmentar altres malalties autoimmunes perquè les teves defenses doncs, estan molt tontes, no? I en canvi, si tu menges sense gluten, les teves defenses tornen a estar tranquil·les i no tens una probabilitat més augmentada doncs, de fer diabetis tipus 1 o malalties de tiroides.
Gemma, ara em deies, incloent la contaminació creuada.
Sí.
Si una persona celíaca fa una dieta sense gluten però no té especial atenció en la contaminació creuada, estem millorant la situació o estem igual que si mengéssim amb gluten?
Hauríem de dir que estem igual.
Uau.
Sí, és a dir, el problema és que hi ha vegades que el metge o qui t'ha explicat que tens celiaquia no t'ho ha explicat, que has de fer una dieta molt estricta. I el problema més important, jo crec, és que no són derivats a una nutricionista per ser explicat tot això.
D'acord.
Llavors, fer una dieta sense gluten estricta vol dir, per exemple, si jo cuino sobre una superfície de la cuina un plat amb gluten, després he de passar aigua i sabó abans de jo poder-me a cuinar. O sigui, realment s'han de tenir... O...
Seria com un tractament d'una al·lèrgia severa.
Sí.
Desinfectar
exacte.
Totes les superfícies.
Vaig al restaurant i no només em fixo en la carta aquell menjar que és sense gluten, sinó que li pregunto al cambrer que és com estan cuinant la pizza sense gluten. Si fan el mateix forn, amb totes les partícules de farina, que són res, minúscules, doncs se m'ha contaminat el menjar.
O un exemple, un clàssic, de persones que anem als llocs amb gent celíaca. No, patates braves en pot menjar, home, depèn on s'han fregit aquestes patates,
totalment.
No? Si han fet croquetes, doncs no en poden menjar.
L'oli d'oliva estarà contaminat, sí.
La sensibilitat al gluten. Què és la sensibilitat al gluten?
Sí. És una malaltia que està pendent de ser realment estudiada bé, perquè ens falta molta evidència científica darrere. Ara mateix és un diagnòstic d'exclusió. És a dir, quan descartes malaltia celíaca i al·lèrgia al blat, llavors pot ser sensibilitat al gluten. Són pacients que els símptomes són els mateixos que la malaltia celíaca, és a dir, ells mengen gluten i se'ls infla la panxa, o poden fer també cansament, diarrea... I milloren quan els hi treus el gluten, però a diferència de la malaltia celíaca, no tenen complicacions a llarg plaç, per tant es poden saltar la dieta.
D'acord.
Quan tu els hi fas l'endoscòpia, que són l'endoscòpia és la prova que nosaltres permet mirar el budell
per dins. Amb una càmera per la boca, diguem-ne.
Exacte, i fem biòpsies, aquests pacients no els hi fa atròfia. És a dir, si tinguéssim un camp de futbol amb gespa, pues la celiaquia el que li passa és que talles la gespa, no? Totes aquestes vellositats que d'intestinals pues, han desaparegut perquè hi ha hagut com un atac immunitari, no? Unes bombes que hi han hagut cada vegada que menges gluten. Pues, a aquests pacients això no els hi passa.
És com si es troben malament al moment, però després es refan, diguem-ne.
Sí.
I no tens efectes a llarg termini més del
llavors,
que et puguis trobar malament, no?
És important.
Home, clar.
Perquè, i el problema és deixar la dieta, deixar el gluten abans de fer aquestes proves.
D'acord.
Perquè llavors, clar, la gespa torna a créixer i llavors ja no... perquè jo estic menjant sense gluten, llavors no sabré diferenciar-te si ets sensible al gluten no celíaca o malaltia celíaca. Hauràs de fer dieta superestricta o, bueno, pues més o menys segons toleris. Llavors, d'aquí és molt, molt important que l'estudi no el podem iniciar si no hi ha gluten a la dieta, no puc retirar
gluten. És a dir, no feu allò de retirar el gluten per veure si em senta bé o malament i en paral·lel em faig les proves, perquè no servirà de res en cas que sigueu sensibles al gluten.
Sí.
Ara m'has deixat caure un concepte per aquí, m'has dit intolerants al blat. És a dir, no hi ha intolerància...
No, al·lèrgia al blat.
Ah, d'acord, al·lèrgia al blat.
Sí.
No hi ha al·lèrgia al gluten, sinó és al·lèrgia al blat.
Al blat.
D'acord.
Sí, és una malaltia que, de fet, porten al servei d'al·lèrgies, perquè realment és com... El més semblant seria l'al·lèrgia a les nous, l'al·lèrgia a les gambes, no? Em menjo i em poso vermell.
D'acord.
És una malaltia mediada per les cèl·lules que fan les al·lèrgies. No té, és molt menys freqüent, encara, i el que és incorrecte és dir intolerància.
Val, intolerància al gluten, no, això no existeix.
No existeix.
Això ens ho diu molt la Sílvia Creus, que és una companya de la ràdio, que és celíaca, i diu la intolerància al gluten no existeix. Per què la gent diem intolerància al gluten quan no existeix?
Des del 2013 es van crear uns criteris internacionals en els quals es va decidir treure el terme intolerància, que es refereix, per exemple, a intolerància a la lactosa, on el problema és simplement que ens falten uns enzims, unes proteïnes que trenquen la lactosa en fragments més petits, diguem. Aquí la malaltia celíaca no és una intolerància, no em falta només un enzim, és una malaltia autoimmune com la psoriasi, el lupus, no? Que es tracten amb cortisona per disminuir les defenses. Aquí tenim la sort de que en aquesta malaltia sabem exactament la que ho causa, que és el gluten. A la psoriasi no ho sabem. Ah. No els hi podem dir fes una dieta, sinó que té de baixar les defenses. Llavors, aquí és important que hem de gaudir, no?, d'aquesta sort que tenim, que sabem el mecanisme exacte, i llavors per això és important diferenciar que és una malaltia autoimmune, tot i que es tracti amb una dieta.
No tenen cura, però sí tenen tractament, que és una dieta estricta.
I millora molt.
I millora molt. En què noteu, o quant de temps passa...
Sí.
Des que retirem el gluten, parlo en els casos de celiaquia, retirem el gluten i fem una dieta estricta, sense gluten ni contaminació creuada, a notar els beneficis, o les millores, disculpa.
Sí, la sintomatologia entre 15 dies ja poden notar la milloria, sí, i realment als 6 mesos la majoria ja han notat quasi tota la milloria. Si fem biòpsies, a vegades triguem 2 anys. Mm-hmm. Però realment, l'impacte clínic és... a vegades diuen, no, si jo quasi no tinc símptomes, i de cop i volta, quan comença la dieta sense gluten, diuen,
però sí que els tenia, no?
Doncs em trobo amb més energia que mai, em trobo que no se m'infla la panxa, que era el meu normal. Torno a fer la caca, mare meva, sí, és que és un xurro normal, no? No és una diarrea pastosa, no tinc llagues a la boca, o sigui, realment hi ha un impacte.
Afecten a tota la població per igual, tant homes com dones?
No. Com totes les malalties autoimmunes, és més freqüent de dones, sí. Llavors, el pic d'edat sobre els 2 anys és el pic de diagnòstic a 2 anys d'edat, i en l'edat adulta, sobre els 30 o així, és l'altre pic de diagnòstic. Sí.
Per què? És per acumulació? O per...
No, les malalties autoimmunes en general, totes, la psoriasi, l'artritis reumatoide, totes són més freqüents de dones, sí.
Irene, tu ets sensible al gluten no celíaca. Quan t'ho diagnostiquen, això? Recordem que la Irene Puig és portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya.
Sí, doncs m'ho van diagnosticar bé ja fa 14 anys, o sigui que ja fa moltíssim que segueixo la dieta sense gluten.
I has notat molts de canvis?
Sí. En el meu cas, jo els símptomes que tinc, si consumeixo gluten, actualment si me contamino alguna vegada, pues se m'inflava molt la panxa, molt cansament, mal distensió abdominal, mal de panxa, aquests eren els símptomes.
El cansament, ara m'has fet saltar una alarma a un company de la casa, que en principi no està diagnosticat de res, però des que no menja gluten, ell diu, afirma, que està molt menys cansat i es troba millor. Això és possible? O pot ser que sigui suggestió?
No, pot ser. Però s'ha estudiat, s'ha d'estudiar, no?
S'ha d'estudiar. I llenço des d'aquí el missatge.
Clar, un 1%
a un senyor que comença per Carlos i acaba per Baraiber, però vaja, fàcil que vulgui.
Un 1% de la població som celíacs. Un 1% és molt, en veritat. I més o menys es calcula que un de cada 7 no està diagnosticat.
Wow.
Llavors, un de cada 7 és molta gent que no està diagnosticada.
És molta gent.
Molta
Quins
gent.
Casos són els que costen més de diagnosticar?
Els que tenen anticossos negatius. Vol dir que jo... El pacient va al metge i li fan una analítica general. Vale? I quan penses en celiaquia, la primera prova que fas és mirar si tens els anticossos, que es diu antitransglutaminasa, que si aquests són positius, doncs el camí pel diagnòstic és facilíssim, no? I ràpidament et posen en dieta sense gluten després de la biòpsia, sempre després de la biòpsia. Però si aquests són negatius, el metge et pot dir que ho ha descartat, però en veritat, moltíssims celíacs tenen anticossos negatius i no ho pots descartar si no tens una endoscòpia amb biòpsies feta menjant gluten.
Irene, tu t'ho diagnostiquen ara fa un temps, però quins són els primers símptomes que tu tens de dir, ostres, que et fa pensar, ai, a veure si és això el tema del gluten?
No, realment, o sigui, de fet, el meu cas és un cas que jo crec que passa amb molta gent, no? Que jo no em trobava bé, vaig anar a diferents metges... I llavors n'hi va haver un que em va dir, pues, deixa el gluten, que deus tenir sensibilitat al gluten. Bueno, ell a més en té intolerància, mal dit ja, comencem malament ja. Vaig deixar el gluten i vaig millorar, no? I llavors em va dir, pues, continua menjant sense gluten.
Assaig error va ser una mica, eh?
Llavors jo vaig anar al metge capçalera, li vaig comentar i em vaig fer l'analítica serològica. Em va sortir que no era celíaca. Clar, jo ja menjava sense gluten.
És el que deia menjant. Abans la Gemma, no? Que hem de fer aquestes proves menjant gluten, perquè si en aquest cas, com el cas de la Irene, som sensibles al gluten, no ho notarem si hem menjat sense gluten, no? No podrem fer les proves, eh?
Exacte.
Clar, vaig tenir aquest problema, llavors... més endavant, quan vaig pensar, bueno, pues, ja m'ha dit que era sensible al gluten, ja està. Llavors, després, anys més tard, vaig començar a treballar a l'Associació de Celíacs i dic, ostres...
Va ser casual, eh? Si tu comences a treballar a l'Associació de Celíacs...
Bé, o sigui, jo em vaig implicar en tema de o sigui, era voluntària de l'associació, em coneixien i vaig acabar treballant a l'associació.
Estava flipant, dic, ostres, no. Si és casual...
No, però quan vaig començar a treballar realment va ser quan vaig ser conscient de que no m'havien fet una biòpsia, m'havien fet l'analítica serològica quan jo ja menjava sense gluten i vaig dir, que potser soc celíaca i no sensible al gluten, no? Llavors em van fer una analítica genètica, la genètica em va sortir negativa, llavors va ser quan em van dir, pues, bueno, si la genètica és negativa, en el 99% dels casos seràs sensible al gluten. De totes formes, jo la dieta la faig superestricta, perquè sempre, bueno, és això.
Et trobes malament, no?
No, clar, evidentment. I bé, és...
Ja li he comentat que no tinc tan clar que no sigui celíaca.
Clar, és que si es troba molt, molt malament. Hi ha gent celíaca asimptomàtica, Gemma?
Sí.
Uau.
Sí, sí. Per exemple, és molt típic quan ens ve el familiar de... Quan fem, nosaltres diagnostiquem un pacient, el que els hi fem és una nota, o s'hauria de fer una nota, als familiars de la seva família de primer grau, doncs els seus fills, els seus pares, els seus germans, perquè es facin una analítica i se'ls miri els anticossos i la genètica. Si no tenen genètica, ja no cal ni estudiar-los. Però si tenen la genètica positiva, se'ls recomana fer els anticossos cada 2 anys. I a vegades doncs, ve això, ve una persona, no?, que de cop i volta et diuen no, és que a mi m'han fet l'estudi, no? I ara em ve al cap doncs, un home que va ser així, que tenia uns anticossos molt elevats, de 200, i ell pensava que no tenia símptomes, no? I estava asimptomàtic. I el seu problema realment era que tenia infertilitat. I llavors, clar, si ho penses, clar, els nutrients, tenia atròfia, no li arribaven els seus espermatozous. I llavors va ser començar la dieta sense gluten, un cop vam fer tot l'estudi, i quedar-se embarassat, diguem.
Ostres.
I era un home, eh?
Ostres.
Sí, que vull dir que és asimptomàtic, però fins
però no.
Que a vegades no te n'adones que realment doncs, hi ha una anèmia o hi ha alguna cosa.
Fins que rasques, no?, una mica. Abans ho dèiem, el 75% dels celíacs no estan diagnosticats. Tot i això, en els últims anys, les xifres de celíacs han crescut molt. I una possible explicació a aquest augment té a veure amb l'ús de fertilitzants en les collites de blat. Cristóbal, quina relació hi pot haver entre l'ús d'adobs i la celiaquia?
Realmente la evidencia nos muestra que tanto el uso de fertilizantes, de herbicidas y pesticidas no tiene una real causa, ¿no? Efecto sobre que el gluten o sobre que los cereales puedan tener más gluten. En este caso las investigaciones sí que muestran que no hay una causalidad respecto a los fertilizantes, pesticidas y herbicidas.
I adobs a banda, a què creieu que es deu l'augment de casos diagnosticats? És que només ara que hi ha més informació que es fan més proves que abans, o és que estem menjant més aliments amb gluten?
Doncs mira, amb això vull citar l'equip de la Mutua Terrassa, la Maria Esteve i el Fernando Fernández, que ara ja no hi és amb nosaltres, que són els que han fet un estudi d'investigació més intens de celiaquia a Catalunya i tenen unes cohorts d'estudi en el qual han mirat amb diferents rangs d'edat quina és la prevalència de malaltia celíaca en diferents generacions. Mm-hmm. I s'ha vist que la malaltia celíaca aquí a Catalunya no està augmentant.
Ah, d'acord. Alerta. Vale?
Llavors, sí que a vegades hi ha més xarxa social, llavors sí que estem donant doncs, més coneixement a aquesta malaltia, però no perquè hi hagin més casos. Llavors, sí que és veritat que la dieta sense gluten, a més, doncs, està en boga de gent que fa TikTok, no? Que fa Instagramers, no? Però també el Djokovic, no? Famosos, que han posat la dieta sense gluten com una cosa de que genera benestar sense tenir la malaltia.
Mm-hmm.
Però clar, tots aquests... Jo m'agradaria preguntar, però t'has estudiat? Perquè potser eres celíac i per això t'ha millorat el benestar. I
t'ha millorat.
Exacte. Llavors és una mica... Jo crec que no està augmentant pels estudis, però sí que el coneixement i els diagnòstics.
Gemma, pot ser que menjar massa gluten acabi causant sensibilitat al gluten? És a dir, per saturació no pot passar
no.
Això?
No. O sigui, s'han fet estudis per saber pues, en els familiars de celíacs, no? Els pares són celíacs, llavors es miren els fills, s'han mirat diferents coses. La introducció del gluten, si posant-la en lloc dels 6 mesos més tard, si influïa, no influeix.
No.
Si se'ls ha de retirar el gluten als fills, en veritat, clar, no, perquè sabem que hi ha un altre factor ambiental. O sigui, tu pots ser la genètica, però potser a la teva família no hi ha ningú més celíac. Llavors, se sap que deu haver algun virus, per exemple, la vacuna del rotavirus, disminueix el 50% la possibilitat de desenvolupar-lo.
Ai.
Això t'orienta de que probablement hi ha algun virus que fa que de cop i volta tu,
dispari.
Que tens la genètica positiva, se t'alteri la teva immunitat.
Uh-huh. A l'altra cara de la moneda hi trobem persones, i ara ho apuntaves, Gemma, cada vegada en són més, que sense tenir cap patologia decideixen deixar de menjar gluten. Segons l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica, més de 2,5 milions de persones a l'Estat han eliminat el gluten de la seva dieta sense cap raó mèdica. Es tracta d'una moda o realment hi ha algun benefici? En principi moda, no, diríeu?
Existe una moda y está claro que cada día, lo que comentaba un poco Gemma, ¿no?, que cuando no es un deportista es un influencer que divulga esa falsa verdad sobre que el gluten es un, o que el trigo es un alimento proinflamatorio. Al final es una realidad que la evidencia científica no está corroborando. Y es una moda que realmente es perjudicial a nivel social para el colectivo celíaco, porque se banaliza el único tratamiento que tiene el celíaco disponible, que es la dieta sin gluten. Y por otro lado, lo que comentaba, que la evidencia científica pues ve que no existe suficiente evidencia sólida que respalde la eliminació del gluten en persones no celíacas, no?
Irene, això us ho trobeu de vegades, que la gent us percep com si fos un caprici?
Sí, passa bastant. I també és el problema de vegades a nivell de restauració, no? Hi ha moltíssims restaurants que diuen que ho fan sense gluten i després a la realitat ja et fiquen a la carta o no apte per celíacs o pot tenir traces, etc.
Si pot tenir traces, aleshores no sense gluten.
Ja no hi pots anar, si ets celíac ja no hi pots anar, llavors... I d'aquests estem parlant de moltíssims, per exemple, l'altre dia que ho calculàvem, de les principals capitals de Catalunya, només el 4% realment són acreditats sense gluten per l'Associació de Segurs, és a dir, el 96% que diuen que ho fan sense gluten no són aptes, no? Clar, això fa que moltes vegades els teus amics i familiars, ai, pues hi ha un munt d'opcions, si podem anar a tal lloc, tot a l'altre, i sempre els has d'estar explicant, no, clar, perquè aquest realment no és segur, no, perquè, clar, realment és un problema tot això.
És que jo de vegades m'hi he trobat, i aleshores has d'exagerar, no exagerar, has de dir, no, és que si aquesta persona pren això, mor.
Sí, has de dir, que soc clar, molt al·lèrgic.
Que no és una broma. No? Perquè de vegades es prenen, en el meu cas jo tinc un nebot amb al·lèrgies, que no és celíac, eh? En tinc un celíac i després un altre al·lèrgic a l'ou i als fruits secs. I clar, el tema dels fruits secs és una cosa molt seriosa, perquè pots entrar allà amb un xoc anafilàctic. Aleshores jo vaig dient que la criatura, no, és que es morirà. Ah, doncs aleshores, i la majoria et diuen, no, aleshores no t'ho prenguis, no? I en el cas de la celiaquia passa molt, és que no t'ho puc assegurar.
Sí.
No? Aquest és un clàssic que us
perquè
heu
trobat. Perquè no te mueres en el sitio, però sí que a largo plazo és una complicació que puede afectar a otros temes de la salut, que no és solo a nivell digestiu en este cas.
I hi ha pacients que realment només amb traces durant 2 dies es troben molt malament. I a vegades, pues mira, estàs a casa i encara, però si estàs fora de casa, una diarrea pues, pot ser un compromís.
No, no tens per què, no?, trobar-te malament si t'han dit que no.
Els confonen amb vegans.
Tinc
pacients que dic, és que llavors, si tens dubtes, en aquell lloc no mengis, porta sempre una poma o alguna cosa perquè ni la manera.
No arriscar-se, no? Clar, perquè quedi clar, la mare dels ous, el comentari clàssic de com a mínim, des que no menjo gluten, em sento menys inflat. El gluten no inflama les persones no celíaques o no sensibles al gluten.
Exacte. Sí.
Per tant, és fake.
Respecto a eso, hay que dejar claro que en muchos casos las personas que comen gluten están comiendo pues grandes cantidades de alimentos procesados que contienen gluten.
Exacte. Aquí està el tema. Sí. Potser és més l'aliment ultraprocessat, gràcies, que no pas el gluten,
clar.
No?
Sí. Principalmente porque sustituyes el ultraprocesado pues, por fruta, verdura, alimentos naturales, saludables, claro. que sí que tienen un menor cantidad de azúcares, menor cantidad o grasas de mejor calidad. Entonces, todo eso va a ayudar a que tu cuerpo esté menos inflamado. Realmente.
Em fas pensar, hauríem de fer un lema, allò de no, són el no és el gluten, són els donetes, no?
Vull dir, pues...
No és el gluten, per ser, és el tipus d'aliment que associes al gluten, no?
Sí,
ahí está.
Tot el que és pastisseria en general.
Per tant, fake, això per una banda.
Sí.
Fake també que millori el rendiment esportiu, com ara dèieu, parlàveu de Djokovic, que dius, home, si potser si et millora el rendiment esportiu, potser és que ets celíac, no? O potser és que ets sensible al gluten, no?
Sí, clar, no. Una cosa és les dues coses. Una mira més la celiaquia i després que... O sigui, el gluten, a més té una cosa que es diuen fructans i se sap que de per si els fructans també podrien explicar la milloria de la inflor i... dels símptomes digestius sense tenir celiaquia.
Ah.
Llavors, això és una dieta que es diu FODMAP, que és molt estricta, s'ha de fer amb nutricionista, no es pot fer, però se sap, gràcies també a aquest tipus de dietes, en pacients que tenen budell irritable, que milloren el treure aquests fructans, que estan tan presents al gluten, però també pues, a la ceba, no? a altres llocs.
Per tant, no és el gluten, serien els fructans, diguem-ne. Però normalment van donats a la mà, eh?
Sí. Però a vegades costa molt distingir-ho, llavors al final pues, has de descartar bé la malaltia celíaca i veure si ets un budell irritable o hi ha moltes malalties que provoquen inflor.
Demà passat es vota al Congrés una proposició no de llei per millorar la qualitat de vida de les persones amb celiaquia. Què és exactament el que demaneu? Qui m'ho explica? Irene.
Sí, entre altres coses, no? Una de les que més espera el col·lectiu amb celiaquia és que hi hagin ajudes econòmiques per fer front al sobrecost de la cistella de la compra, que és una cosa que fa molts anys que es demana. També que s'actualitzi el protocol de diagnòstic precoç de malaltia celíaca i es difongui entre professionals mèdics. I és molt important per aconseguir diagnòstics precoços, perquè aquí a Catalunya es tarda fins a 7 anys a arribar al diagnòstic, els pacients passen per un calvari fins que arriben.
La mitjana de l'endometriosi, eh?
Pues mira.
Allà esteu, eh? Crec que l'endometriosi encara anava de 7 a 10.
Déu-n'hi-do.
Per tant, encara us guanyen en drama. I pues... què més, Irene?
Després també, bé, que hi hagi menús sense gluten als centres sanitaris, universitaris, docents sociosanitaris, residències, no?, que se'ls asseguri que és un menú sense gluten segur. També promoure un estudi epidemiològic per identificar el número de persones amb malaltia celíaca a Espanya. Bé, aquests són alguns del que es demana i que esperem que es voti, s'aprovi i després ja que s'executi, clar, perquè moltes vegades s'aproven i després no s'acaba executant.
Doncs avui hem parlat d'aquesta taula de gluten amb la Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, en Cristóbal Pérez, tecnòleg dels aliments i responsable del Departament Tècnic de l'Associació de Celíacs de Catalunya, i la Gemma Ibáñez Sanz, metgessa especialista en l'aparell digestiu a l'Hospital Universitari de Bellvitge. M'ha agradat molt que haguéssim fet aquest Fets o Fakes en directe, eh? Per anar rebatent a la gent que diu, no, és que jo em sento menys inflat. Doncs deixa de menjar processats. Gràcies per haver-nos acompanyat a tots tres. Una abraçada.
Gràcies.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada, heu sentit mai l'expressió posar-se en camins d'atzavares? Nosaltres la vàrem sentir per primera vegada ara fa uns dies en aquest programa i li hem encarregat a la nostra experta en llengua i patrimoni, la Marta Pérez Verge, que investigui si existeix realment i d'on surt aquesta frase. Ara, de seguida, sortim de dubtes.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
A Barcelona,
totes
i tots decidim. Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
I ara entrem al búnquer.
La qüestió és que l'Otto acaba de rescatar a Mussolini sense disparar ni un sol tret. Quan entra a l'habitació, en Benito està ben confós, però en veure uniformes alemanys de seguida es tranquil·litza i diu: sabia que el Führer no m'abandonaria. Anem-nos-en.
Anem-nos-en, va dir Mussolini? Anem-nos-en.
En italià ho va dir.
Ah, clar.
Facciamo via.
Facciamo via?
Ara, el nivell del programa és aquest.
No sou sorpresos ara.
Si ens han donat premis amb aquest nivell, per què canviar-ho ara?
El Búnquer, amb en Pellio, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
2 minutets i seran 6:45 de la tarda. Marta Pérez Verge, a tu et volia veure.
Ai.
Camins, posar-se en camins d'atzavares. Fa setmanes que li dono voltes, això, eh? Una setmana i mitja, em sembla. Setmana i mitja que li dono voltes.
Doncs el mateix.
Benvinguda siguis a la tarda, per cert.
Encantada, com sempre.
Un dimarts més, la Marta ve a descobrir-nos la riquesa de la nostra llengua. Amb què ens sorprens avui?
Doncs ara ho deies, eh?
us avanço que aquesta secció avui m'ha quedat una mica temàtica, ja ho veureu, però comencem amb aquesta expressió que ens va portar, ens la va dir Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, que ens deia així.
Nosaltres farem tió amb cara, amb barretina i un tió, i això és el que hem d'acabar de determinar, i ara potser em poso en camins d'atzavares, de si en el pessebre hi ha caganer o no. Això és un dilema que hem d'acabar de determinar.
Home, a mi em va agradar, que la fes servir. Potser era inventada, d'acord, doncs creem un precedent.
Mira, a mi em va sorprendre, perquè aquesta expressió, ja dic que no l'havia sentit mai, però per sonoritat i per context, segurament el primer que ens ve al cap és el modisme posar-se en camises d'11 vares, que ve de l'expressió en castellà meter-se en camisa de 11 vares, que utilitzem per assenyalar que algú es complica la vida innecessàriament o que es busca els problemes.
Però és correcte dir-ho en català, posar-se en camises d'11 vares?
Ara t'ho explico.
Ai, ai, val,
primer
val.
Començarem sabent d'on ve aquesta expressió, perquè té diferents explicacions. La primera i la més estesa ens diu que el seu origen se situa a l'edat mitjana en un tipus de cerimònia que es feia quan s'adoptava un fill.
Ostres!
En què consistia? Consistia en el fet que la mare es posava una camisa molt gran, feta per l'ocasió, i el pare adoptiu, atenció, havia de fer passar el nen per la seva màniga. I llavors, que diuen que feia 11 vares, però aquí sí. L'11 entenem que és com a quantitat una mesura, per dir que molt gran, perquè
11 vares és una... Vares
són
mesures. Vares
són mesures que aquí venen a equivaldre uns 84 centímetres.
Però són 11 vares, déu-n'hi-do, eh?
Per tant, imagineu-vos les dimensions de la camisa, i llavors havien de treure el cap del nen pel cap o pel coll de la peça, com si es tractés d'un part.
Ah, o sigui, entrava per la màniga i sortia pel coll.
Pel coll. I llavors, quan sortia el cap, el pare li havia de fer un petó al front com a prova d'acceptació de la paternitat. Com que les adopcions no sempre sortien bé, la gent va començar a aconsellar que no es posessin en camises d'11 vares.
Però que cruel, que interessant, però que cruel, no?
Molt. I, per tant, si fem números, 11 vares equivaldrien a uns 9 metres de camisa, cosa que no em convenç gaire, però hi ha qui diu que aquí, en aquest cas, el número 11 és sinònim, en aquest cas,
de molt.
De gran. Per aquells qui no els convenç com a mi massa aquesta tradició, també hi ha una teoria que ens diu que a l'edat mitjana les camises eren peces de vestir molt importants i s'utilitzaven com una mena de roba interior. Eren llargues i arribaven fins als peus i la seva confecció requeria una gran quantitat de roba. A més, se solien cosir amb fils de diferents colors per donar-los allò un toc decoratiu. Per tant, cosir una camisa d'11 vares, vol dir molt gran, significava haver de bregar amb una gran quantitat de tela i confeccionar una peça de vestir de mida considerable. Les dues les podem relacionar, però en tenim més.
Recordem, estem parlant de l'origen de posar-se en camisa d'11 vares. Ara analitzarem si és correcte o no en català,
Una altra font ens diu que l'expressió ficar-se o posar-se en camisa d'11 vares és la variació d'una altra antiga locució que deia ficar-se en canyissa d'11 vares. Una canyissa és una mena de cabana feta i coberta de canyes que servia per tancar les ovelles al camp i on es resguardaven els pastors i les ovelles de la pluja i les inclemències meteorològiques. Com us podeu imaginar, cabra i tot sense conflictes, era difícil.
Clar, si s'hi posa tothom, i l'asa i el bou, doncs complicat. Pot ser.
Una altra. Una altra explicació fa referència a la camisa en el món de l'arquitectura, la part exterior de la muralla d'un castell entre dues torres. En castellà es diuen camisa d'aquest mur. No sé si en català també, però té sentit si l'expressió fa referència a aquesta fortificació pel fet que eren aixecades amb una altura d'entre 8 i 10 metres, segons la fortalesa. I llavors, ficar-se per fer un assalt era molt difícil i volia dir que t'estaves posant en una situació compromesa.
Però és correcte o no?
Va, molts la tradueixen directament, en català, com a... no, abans de dir que aquesta...
Hi ha una
petita variació que ens portarà a la d'avui.
Ah, d'acord.
Hi ha qui diu camisa d'atze vares.
Ah, no fotis?
Sí.
Per tant, no s'ho ha inventat del tot, eh?
No, perquè diuen que apareix aquesta expressió quan es comença a importar l'atze vara d'Amèrica i se'n fa fil, cordill i cortines. I com us podeu imaginar, posar-se en una camisa d'atze vares és molt incòmode perquè pastiga per totes bandes.
Amic, calla, que en Rull potser no s'ho inventava.
I ara sí que ens anem apropant, tot i que hi ha qui diu aquesta expressió, si busquem a l'Optimot, l'equivalent d'aquest modisme en català no és la versió traduïda ficar-se en camises d'onze vares ni en camises d'atze vares. Ens proposa ficar-se en bucs, que bucs són objectes que formen cavitats, forats. Però també trobem altres propostes en diferents reculls, com els que ens proposa Víctor Pàmies, com per exemple ficar-se on no et demanen, ficar-se en un bon embolic, ficar-se en un bon sarau... dic ficar-se, però segons la zona també posar-se en un carrer que no treu cap, posar-se en llibres de cavalleries, ficar-se on no li importa. En tenim moltes. El que sí que podem dir que no havia sentit jo mai abans, i de fet només hem trobat una referència al respecte, que és el blog.mesvilaweb.cat, és el que ens diu el tall de Rull.
L'expressió... Per tant, en Rull pot ser que hagi mesclat coses, eh?
No ho sé, perquè, clar, buscant, no hem trobat cap ningú que faci que documenti aquesta expressió, però, clar, si tenim en compte que l'atzavara és aquesta planta invasora que punxa, a mi em sembla molt bona opció per dir en català.
Si se l'ha inventat en Rull, té molt sentit. Camins d'atzavara són camins complicats.
Però, clar, sí, i t'està advertint que, doncs, si et poses en aquests camins que són intransitables, doncs em pot sortir mal parat, esgarrapat. Però, ara et diria, doncs, potser se l'ha inventat, però és que he fet la pregunta a xarxes, Elisenda. Ah! I en aquest cas vaig fer la pregunta en el perfil d'Instagram i vaig dir, a veure, si algú l'ha sentit mai, si algú l'utilitza o és la primera vegada. Doncs haig de dir que de totes les persones hi han participat moltíssimes, un 22%...
Ostres!
Han dit que l'han sentit i que la fan servir davant d'un 78%, que era la primera vegada que sentien a parlar d'aquesta expressió.
És una quarta part, eh? És moltíssima gent. Si hi ha algú que ens estigui escoltant i fa servir o ha sentit al seu poble, a la seva vila, l'expressió anar per camins d'atzavares, que ens truqui ara mateix al directe, al 93-201-7474, 93-201-7474.
Clar, el que més m'ha cridat l'atenció, a més, és que un cop han votat...
Perdona'm, és que m'arriba en Carlos Baraiber, que el seu pare li envia un WhatsApp i diu l'atzavara és una planta crassa, gran, de fulles punxants. Mm-hmm. Caminar per un camí d'atzavares, punxa. No se l'ha inventat en Rull, diu. L'avi ho deia. Per tant, l'avi Baraiber deia aquesta expressió.
De ben enrere. De fet, a més, aprofitant que la gent em deia si la feien servir o no, he anat preguntant a quina zona vivien.
Ah?
I haig de dir que està molt extensa. Que no és només... És veritat que coincideix molt a la part de costa catalana, i de fet, si busca geogràficament, l'atzavara creix en territori, en paisatge de costa, sobretot, tot i que ho trobem bastant extens, però és que la gent que ha votat que sí és de diferents punts de Catalunya. Ha anat molt bé perquè d'aquesta manera també veiem que és una expressió que està viva i que, a més, que potser nosaltres no la fem servir...
Clar, però que existeix.
Però a la que la posa sobre la taula...
I al final, escolta'm, encara que s'hagi inventat, m'invento, fa 50 anys, si es fa servir, ja és una expressió més catalana, eh? 93-201-7474, si feu servir l'expressió camins d'atzavares, com ara el pare Baraiber, el senyor Baraiber sènior, que ens ha dit que sí. Estan trucant, eh? Podeu començar a trucar al 93-201-7474. Sembla que ja tenim un oient. A veure, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Ara sí. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, com et dius?
Marta.
Marta, des d'on truques, Marta?
Des del Penedès.
Des del Penedès.
I és per dir-te que aquí es diu sempre. Oh. Camins d'atzavares.
Sempre?
I s'utilitza molt, però molt. Quan a algun lloc diuen anar-se'n pel Pedregar, doncs aquí... utilitzem camins d'atzavares. Però des dels avis, els avis ho diuen molt. I no, algú diu camises, però el normal és dir camins d'atzavares.
Amiga,
perquè a més a més, és una zona on hi ha atzavares, perquè estem al costat de Vilanova, de Sitges, i ja és una zona on hi ha atzavares, i els camins d'atzavares són camins complicats.
Amiga, en Rull, per cert, és de Terrassa. Per tant, una mica la teoria
que
deia la Marta.
També ens consta que en Rull té família al Penedès.
Ai, ai, punyetera. Escolta, m'ho estàs dient tot molt complet, trobo.
És genial, estic prenent nota.
Bueno, perquè ho sé, perquè ell ho ha manifestat alguna vegada, que té família al Penedès. I segur que ve d'aquí, però ja t'ho dic, la gent no diu anem pel Pedregar, diuen no ens posem en camins d'atzavares.
Amiga, escolta, Marta, em sembla ultrainteressant aquesta informació que ens has donat. T'agraeixo molt la teva trucada aquí a la tarda de Catalunya Ràdio i gràcies per escoltar-nos.
A vosaltres, i feu un programa que m'encanta.
Ai, és maca.
Us felicito.
Gràcies, Marta, una abraçada. Adéu, adéu. A veure, tenim la Asala. Asala, bona tarda.
Hola, bona tarda. No em dic Asala, dic Azela.
Azela. Home, Azela, mira,
sí.
Et pots creure, i ara t'explicaré una intimitat, no havia sentit mai el nom d'Azela fins a conèixer una persona que és la parella de la Marta Pérez Verge.
Sí, justament.
I justament la tinc aquí asseguda al públic.
Jo no en conec, no en conec cap.
Doncs mira, te la podria presentar.
Sí, doncs dues estrelles.
Però jo molt d'il·lusió.
També, a més, una filla que també li ha posat Azela.
També, sí, són tres. Podem
la seva mare també es diu Azela.
És fortíssim, eh? Azela.
Oh, quina gràcia, quina il·lusió.
Sí. Mira, escolta'm, podem quedar a fer les quatre Azeles de Catalunya.
Exacte, una trobada.
Azela, a part de tenir un nom preciós, què ens has de dir respecte a l'expressió?
Que aquesta expressió, els meus avis sempre l'havien fet servir molt. De fet, jo sempre faig servir frases populars amb tot, i camins d'atzavara sempre s'ha fet servir.
D'on sou la vostra família, Azela?
De la Garrotxa.
A la Garrotxa. Veus, és que està, mira, molt, és que, repartit,
sí, sí.
Eh?
I molta gent que m'ha contestat a mi, del Maresme, també. I jo ho soc, però l'havia sentit.
És fora, com la loteria, la molt repartidet, sí. Nena, molt repartidet. Azela, t'agraeixo moltíssim la trucada. Apuntem la Garrotxa com a lloc que ho diuen. Una abraçada, fins ara.
Gràcies.
Igualment, un plaer. Adéu.
Adéu. Que maco, són tan macos.
És una meravella, això.
És una meravella.
Eh?
Josep, bona tarda.
Bona tarda.
Des d'on truca, Josep?
De la Garrotxa.
També, des de la Garrotxa. A casa teva també ho dieu, això?
Sí, ho diguem, jo ho faig servir sovint, amb el sentit de que camisa d'atzavara és com... L'atzavara té una forma molt irregular que sobresurt del tronc principal, i amb el sentit de que si poses una camisa d'atzavara no saps per on te'n sortirà la mà.
Ah, m'agrada aquesta. En aquest cas no és camins, l'expressió, sinó és camisa d'atzavara. Camisa... Josep, molt interessant això també. Em sembla el patrimoni cultural que tenim entre tots els oients de la tarda de Catalunya Ràdio. Em flipa, la Marta està prenent nota de tot el que dieu. Josep, des de la Garrotxa, una abraçada, gràcies per trucar.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bonic, adéu. Lourdes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truques, Lourdes?
Jo, del Maresme.
Meus Maresme, aquí la tenim. I fas servir camins d'atzavares, tu?
No massa, però a casa meva es feia servir. El que passa que estic bastant d'acord amb la idea de l'oient que trucava des de Terrassa.
Sí?
I a més el meu pare, això el boca orella, no, la derivació de les expressions populars, el meu pare deia ficar-se no en camins d'atzavara, sinó ficar-se en camisa de 12 vares. Imagineu-vos l'evolució.
Això m'encanta, eh? Ja li han sumat una, eh? És encara més complicat.
Encara més gran.
De 11 passem a 12. M'agrada molt aquestes modificacions, no?, que fa cada família després arriben versions diferents, com la cançó del Tió, no? Que després arriben diferents.
Exacte.
I ostres, no, casa meva es feia així. Lourdes, al Maresme, concretament d'on, del Maresme?
Llavaneres.
Mira, a prop de casa teva, Marta?
Sí.
Llavaneres, doncs moltes gràcies per trucar-nos, Lourdes, una abraçada.
A vosaltres, adéu.
Adéu, adéu. Em queda un minutet per parlar amb en Pere. Pere, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truques, Pere?
Des de Vilanova i la Geltrú, la comarca del Garraf, on tenim totes les costes entre Vilanova i Xescovella, tenim tota la costa plena d'atzavares.
Ah, mi, clar.
Que parlàvem d'aquest paisatge. Que...
Són camins de ronda, són camins d'excursions al costat del mar, perquè justament les atzavares el que volen és molta, molta humitat. Altra cosa que vull ressaltar de les atzavares, i que la gent no coneix o es coneix poc, és que de les vares, de les seves fulles d'interior, al ser plantes molt fibroses, nosaltres fem la pita, el cordill de la pita. De la pita,
no fotis, de veritat.
És la pita, i de la pita nosaltres, els catalans, lliguem, o sigui, cosim les espardenyes amb el cànem o amb el llute.
Per favor, ara m'estic enamorant.
A part de les expressions de que a Vilanova, o en aquest cas sempre hi hem sentit, no t'hi poses en camises d'onze vares, és perquè és així, aquí és així. No t'hi poses en camises, no en camins. En camises. Però justament tenim tots els camins plens d'atzavares. A més, les atzavares, les punxes de les atzavares serveixen moltes vegades com a punxó
per fer el forat,
per diferents oficis, inclús com a eina domèstica per treure els cargols quan els mengem.
Mare de Déu. Pere, escolta, m'he d'anar a la publicitat, però m'ha encantat que ens truquis. Una abraçada enorme.
Vinga, bona tarda. Gràcies.
Ara tornem amb la Marta. Anem al butlletí i venim.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat. Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Ser antiracista per mi no és una opció.
És una pràctica, significa actuar.
És educar-se cada dia.
Detectar les actituds racistes i corregir-les.
Tots som iguals, a pesar de les nostres diferències.
Barcelona ofereix més de 60 activitats contra el racisme. Consulta tota la programació a barcelona.cat/antiracista. Uneix la teva veu contra el racisme. Ajuntament de Barcelona.
A Netto cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
Tan sols fins diumenge al Black Friday Total del Corte Inglés, fins a un 40% de descompte en esports, llar, accessoris, entreteniment, bellesa, bambes, electrodomèstics, fragàncies, bricor i molt més. Només al Black Friday Total del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si ets dona, potser has rebut algun cop la foto no desitjada d'un penis.
Oh my God.
Les anomenades dick pics o fotopolles. Com se senten les dones que les reben? Què motiva els homes a enviar aquestes fotos sexuals sense permís? Hola, aquí tens el meu penis. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.